Ocialisme.
Les consciències volen que Ocialisme.
Consells comunals, mitjans comunitaris i missions, democràcia que mana dels barracons.
Les consciències volen
Ocialisme. L'Associació Internacional de Treballadors es funda al 1864 i, de fet, el manifest fundacional està escrit per Marx. Però com que no ens interessa tant qüestions cronològiques que no ens ajudin a pensar sobre el que va passar, només dir que va ser un manifest que feia una crida proletària internacional, com us podeu una mica imaginar, i anem directament als congressos i on està la xitxa, no?, d'alguna manera, de la Internacional, que ja és el 1866. Passen dos anys més aviat ràpid i després ja el 66 sí que faran el primer congrés, que serà el Congrés de Ginebra.
Un congrés que estava format principalment per francesos i suïssos, a part del comitè central format per Marx, que, com comentava el Joel, tenia moltes dificultats econòmiques i materials dels obrers per poder viatjar i moure's a través d'Europa. Per tant, el primer i el següent congrés seran majoritàriament francesos i suïssos. El que serà molt important també d'aquest primer congrés és una absència, i aquesta absència serà d'Anglaterra, perquè la seva tradició obrera majoritàriament socialista tenia una forma d'organització pròpia i veien la Internacional com una qüestió secundària. I estem parlant de les trade unions, que havien sigut impulsades pel pensament de Robert Owen i tota aquesta colla de socialistes teòrics en aquell moment a Anglaterra. I l'altre punt que serà clau i que és primordial d'aquest congrés és que es deixa molt clar que hi ha una voluntat de lluita contra el capital, i això es diu explícit.
Aquesta explicitació en realitat es farà des de diferents punts de vista que ja anirem veient com es van desenvolupant. Es podria dir que al principi, en aquest primer congrés, veiem una majoria, ho havíem parlat al primer programa sobre la Comuna de París, de domini proudhonià, que venia ja de Proudhon. Si voleu escoltar una mica, doncs tindreu allí el que era més o menys d'on venia ell i tal, però veien els proudhonians, i els proudhonians estan dividits entre els proudhonians una mica moderats i els proudhonians més d'esquerres. Hi hauria Tolain, que és l'home que és dels moderats, i Valin, que és l'home que és de més d'esquerres, i després hi havia els marxistes. I aquestes són una mica les tres tendències que s'inicien al 1866 a Ginebra. I aquí comencen a parlar, a part del tema que ha tocat Disarn en general, de la destrucció del capital, també altres temes. És interessant com es plantegen temes que tenen a veure amb l'organització, amb aquesta eclosió que està començant a tenir les societats obreres, de suport i tal, les caixes de resistència, i un tema que fiquen molt, molt, molt els proudhonians, que seu aquest tema, després ja no s'anirà decaient, que és el tema del crèdit. Com que són experts en la producció de cooperatives, ells tiren moltíssim per aquest tema del crèdit. I això és una mica aquest primer congrés el que posa damunt de la taula. Aquesta és una mica ideologies que anirem veient com es van desenvolupant.
Bé, també hi ha la reivindicació de les 8 hores, que és molt important, que bàsicament serà la reivindicació fonamental dels obrers en aquest primer congrés. I aquí és, bueno, és a partir d'aquesta reivindicació on es reafirmen les tensions entre les demandes laborals i la necessitat de traslladar això a demandes polítiques. I aquesta és una de les funcions que pensem que fa prioritàriament l'Associació Internacional de Treballadors, ser una tribuna en la que els obrers poden discutir obertament de les seves propostes i tractar temes laborals i traslladar-lo a temes polítics.
I amb això hi ha algo curiós, perquè hagués desmuntat tot el que després serà la Internacional, que és el tema de qui ha de ser part de la Internacional. Els obrers o els obrers més intel·lectuals que puguin venir de la burgesia? Clar, imagineu que Marx ja ha redactat el manifest, té una certa presència, encara que no té representació gaire nombrosa amb delegats i tal, i Alemanya no està gaire a dins, però això és una cosa, que és el fet de que perquè havia d'haver gent que no fos obrera, en aquell moment deien obrers manuals, sobretot els francesos ho tenien molt clar, perquè hi havia gent que no estava produint a la manera que s'entenia en aquell moment la producció purament manual obrera, que havia d'estar allà dins, i justament es començava la Internacional per desfer-se de les ideologies liberals que barrejaven classes socials. I hi ha una altra cosa en la qual es centrem molt, per acabar una mica l'anàlisi aquest del primer congrés, que és en l'abolició del salari. crec que és alguna cosa que actualment no tenim tan clara, però que era molt important per a aquella gent que era, el treball assalariat és la misèria. O sigui, el tema de les cooperatives anava per aquí, dient qui vol treballar assalariadament? Treballaven els esclaus a Grècia o a Roma assalariadament.
Era fonamental per la qüestió del valor.
Totalment. Llavors, també avui en dia, que ens semblaria una cosa estranya, no?, l'abolició dels salaris, que en aquell moment encara es veia més possible.
La renta bàsica universal, si ja estem parlant de que ens paguin per no treballar, l'abolició del diner ja seria una bogeria. Ja,
potser li estem donant la volta, no? Amb això que es proposa la renta bàsica és potser el contrari del que suposava en aquell moment, més pel consum que per la producció, però allà està, el salari sempre com una misèria.
Bueno, i aquests són els punts principals del primer congrés de Ginebra el 1866.
O ha bajado del cielo una nave espacial, aura celestial, nave sideral, pone el pie y hace tierra, ahora crece la hierba, ha llegado a la tierra una especie brutal, otros parámetros, otra moral, no tropieza dos veces en piedra, robot no come mierda, robot rojo se llama, no saber qué es la fe, proclama, sufre un cortocircuito en la voz, triste especie la humana, yo no ser Dios, yo portavoz y de Marte, computadora pensante, ondas sensibilizantes, yo sostener esta hoz.
Tenim un segon congrés que es durà a terme a Lausanne, Suïssa, i que clarament és una declaració del centralisme eurocèntric d'aquell moment, perquè tenim un primer congrés que ja es du a terme al centre d'Europa i aquest repeteix, i això dificulta molt l'arribada d'obrers d'altres països, com per exemple podria ser Espanya o Itàlia. Bé, el context d'aquest segon congrés és un context d'ebullició de la classe obrera i de moltes victòries que ja venen precedides per un context de converses obreres i per un context d'organització obrera creixent. Està clar que cada vegada hi ha més organitzacions obreres i es professa el suport mutu i creixen les caixes de resistència, els sindicats obrers...
Hi ha un tema que havíem tractat una mica abans, que és el tema de totes les millores en la maquinària i en la tècnica, i que els hi preocupa moltíssim als obrers. Sempre havíem partit de la gran experiència, almenys organitzativa, per poder liar-la, que va ser l'experiència del ludisme, que tenia les seves llums i les seves ombres. Però clar, aquí estem a la internacional i aquí ja es parla de propostes en un món on ja s'aboleix el capital. I en aquest moment comencen a pensar sobre si en un món postcapital, d'alguna manera, la màquina és un aliat o és un enemic de la classe obrera. Llavors entenen que millorar la producció és una qüestió que també atanya els obrers, no? I que no té per què, un cop hi hagi una societat justa, no fer servir les màquines, al contrari, les màquines ajuden a fer la vida més fàcil i a no haver de treballar tant, que també és un debat que tenim avui en dia, d'alguna manera, que si realment si ja no podem treballar, què fem llavors? I en aquest moment es decanten clarament, perquè el segle XIX és així, cap a una espècie de potencialitat de les indústries, i si les màquines són dels obrers, arriben a la conclusió en aquest segon congrés que no hi haurà cap problema. I respecte a un altre dels temes que es tracten, que també em semblen bastant interessants, és el tema de la pedagogia, que té a veure amb tota l'educació dels infants i tal, i es proposa una cosa que avui en dia sí que ens sembla molt, molt, molt diferent, que és la introducció del taller, escola. És a dir, junt amb el treball ve incluïda tota aquesta ideologia de lliberació personal, aquesta ideologia de compartir, de fer les coses col·lectivament, que tenen molt clara. Ara bé, encara que això soni molt bé, tenen un problema amb el tema de la pedagogia i el tema de l'organització social més enllà de la producció, que és el tema del patriarcat. És a dir, estan debatint amb dins una mica, si penseu en Rousseau, sobre si ha de ser l'Estat el que es faci a càrrec dels infants o no, estan debatint sobre si ha de ser l'Estat o si ha de ser el pare de família. O sigui que no donem massa opció a pensar qui realment en aquell moment i gairebé tots els moments que ha estat el capitalisme vigent fa els treballs de cures i educa realment, que és la dona. No, ja no hi ha dones dins dels congressos ni tan sols quan fan un punt específic per pensar en qüestions que seran més relacionades amb el treball de cures, amb l'educació i tal, ni tan sols es pregunten si les dones allí tenien algo a dir. I això em sembla una de les grans mancances d'aquest punt, que per altra banda sí que proposava una espècie d'educació universal.
Hi ha un altre punt clau en aquest segon congrés, que serà la definició i el paper de l'Estat. I aquest punt, evidentment, serà un punt clau en el qual se mostraran divergències entre les diferències de tendència a dintre de la pròpia internacional. El paper de l'Estat és un estat naixent, és la introducció al liberalisme, i evidentment doncs, hi ha tendències que entenen l'Estat com una eina per aconseguir el poder, hi ha altres tendències que ja pretenen l'abolició directa de l'Estat, i això dependrà molt de la condició de cada país i de les experiències revolucionàries de cadascú, perquè al final l'Estat no estava igual constituït a França que a Anglaterra, ni tenia el mateix poder segons les institucions pròpies de l'Estat que s'havien desenvolupat. Això té molt a veure també amb un punt clau, tant teòric com pràctic, que és el tema de la propietat individual que afiançava el sistema capitalista i el sistema de producció tant material com intel·lectual del liberalisme. És a dir, hi ha una lluita de discussió, sobretot entre el bàndol més revolucionari, que en aquí és on configuren Bakunin i Marx els dos junts, les dues tendències, bakuninistes i marxistes, i els anarquistes més d'esquerres davant dels proudhonians de dretes qui encara abogaven per una espècie de propietat privada individual que tenia a veure amb les seves experiències mutualistes davant de la propietat col·lectiva i l'abolició de la propietat privada que defensaven els altres participants.
Sí, aquí cada cop s'anirà veient aquesta diferència que en principi tenia inclús gent que s'anava dient anarquista de la mateixa manera, no? I també per citar una altra organització, crec que al segle XIX van florir moltes d'aquestes organitzacions i apareixien sota les pedres, no només hi havia la Internacional, una que pràcticament era la mateixa gent, perquè això ho feia molt la gent, ficar-se a més d'un lloc a la vegada, era el tema del Congrés de la Lliga de la Pau i de la Llibertat, que venia a proposar una unió dels pobles per la pau, d'alguna manera. Ja estaven havent guerres imperialistes, guerres colonials, i sembla que s'anticipen inclús el que després serà la guerra franco-prussiana. Entenen que la guerra és un dels grans instruments de les nacions i del poder del capital per fer mal als obrers, i aquí es comencen a solapar, i quan anem avançant anirem veient també què va passant amb aquest congrés, que és que són pràcticament la mateixa gent.
Que cosa fuera la massa sin canter. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Ja veieu que estan motivats des de la Internacional. Van a congrés per any. El 1868 ja tenim el tercer congrés, que aquest cop es fa a Brussel·les, i el podríem titular una mica el congrés massiu, perquè ha passat de ser un congrés amb no gaire estadística demogràfica real d'influència, ja demanar signatures de gent famosa del moment que es pronuncia a favor de la Internacional. Per exemple, porten a parlar a gent com Garibaldi, que pixava una mica fora de tesi, era una mica gran, però era un heroi de les insurreccions que havien anat passant a Itàlia. Firmen gent com Mill, el filòsof utilitarista, hi ha Víctor Hugo, Blanc, hi ha tota una sèrie de gent que participa almenys en el cor de la Internacional.
És a dir, hi ha una adhesió d'intel·lectuals en aquesta Internacional. El primer postulat de la primera Internacional, que era només obrers, no es complirà a partir d'aquí. Bueno, no s'havia acabat de complir mai, de fet.
Sí, de fet, cada cop, quan veuen que va triomfant, els intel·lectuals s'animen i diuen: ostres, tenim aquí tal, una cosa que sembla que als obrers els agrada, perquè no anem a fotre nosaltres la xapa, no? Que això també, no sé, en qualsevol associació d'aquestes que comencen, no?, dels barris, dels municipis, que tiren davant, ja t'ha de venir gent amb les seves monsergues a dir-te com ha de funcionar. I, clar, de totes aquestes adhesions, en el fons, la que més ens toca és l'entrada de Bakunin a la Internacional. No hi havia estat abans, tot i que les seves idees havien estat més o menys presents amb altra gent. Bakunin, que venia d'una odissea siberiana, la seva vida és de pel·lícula absolutament, venia de donar la volta al món fugint de la presó de Pedro i Pablo, de Sant Petersburg. És impressionant la capacitat que va tenir per sobreviure a aquestes coses. Diuen que era un home com de quasi 2 metres, que havia perdut totes les dents, però està superconscienciat amb què era el seu moment.
Un rus enorme.
Era enorme, era enorme. Imposava bastant, es veu, si el veies en directe. I bé, de tota aquesta entrada de Bakunin, darrere t'has de menjar el que Bakunin, els projectes de Bakunin que ell portava fent. Perquè Bakunin tenia la idea d'influir per altres maneres i ell anava muntant societats i dissolvent noms i tornant-les a renombrar. I una de quan entres, l'Aliança Democràtica pel Socialisme, que és la primera que ja, quan ja està la Internacional.
O sigui, anava de secta en secta, Bakunin.
Secta, bueno, vale. Una mica sectari sí que era, però era pel bé de la Internacional.
Bé, abans m'has posat l'exemple, quan ho discutíem, de que potser aquesta Aliança Democràtica i Social feia una mica a l'ús de lo que després representarà, per exemple, l'aliança entre la FAI i la CNT, no?
Sí, em sembla que és una mica aquest tema de, encara que l'organització tingui tints ja llibertaris, hem de crear una autònoma de llibertaris on es puguin debatre altres coses i influenciar. Aquí sí que sembla el més a prop que ha estat del centralisme l'anarquisme, però bé, ja veurem com va evolucionant també aquesta aliança.
Bé, dèiem que aquest serà el congrés massiu perquè realment passem d'uns centenars de seguidors a només a França comptabilitzats més de 240.000 afiliats. Llavors, això es representarà en seccions de l'Associació Internacional molt diverses, com per exemple francesos, belgues, que en aquest congrés seran majoria, però també ja comencem a veure la delegació espanyola i també la delegació italiana, a part de 4 alemanys que formaven part del comitè central. I tornem aquí i seguim veient l'ombra del fantasma de Marx.
Era Marx, realment. Marx i 2 ninots que portava lligats al cantó.
Que anaven aixecant la mà al mateix moment que ell. Sí, bueno, i com a curiositat, que també aquí hi ha una participació catalana d'una persona que és, no direm el seu nom... 200 anys després, no, perquè ell se presentava ell amb un pseudònim que era Sarró Magallan.
I clar, tu vens de la Internacional de les Reunions, potser te cremen a la Inquisició encara aquí a Espanya. I bé, després hi ha un tema que em sembla bastant actual. O sigui, és que la qüestió és que sempre pensem que són coses de producció, de les fàbriques, però de sobte es posen a pensar sobre la terra en si. I clar, primer diuen, d'acord, la mineria, no? Aquests recursos, de qui són realment? Allò que diuen, el que la naturalesa ens ha donat i està al terra, de qui és? I això passen ja a traslladar-ho als boscos, a les grans extensions, i se n'adonen que una reflexió pel canvi de sistema també és una reflexió ecològica.
És que això forma part de l'emancipació material dels obrers, necessàriament.
Sí, és que em sembla una qüestió que... al descobrir-se ara, potser amb tot aquest quasi col·lapse que estem a punt de viure, de crisis climàtiques i tal, sembla que mai ningú s'havia preguntat per això, no? I en aquest sentit, sí, ja portàvem a 1868, ja hi havia organitzacions com l'AIT que es preguntava quina era la millor manera de fer que una distribució racional també dels recursos naturals i no rebentar d'alguna manera. I això era a través, ells ho tenien claríssim, que era a través d'acabar amb el capitalisme. I potser sense aquests plantejaments dels quals hi ha gent avui en dia que està una mica lluny, tampoc s'entén l'ecologia.
Però és que el que oferien ells era l'opció de la col·lectivitat, i això era increïble. De fet, aquí estem parlant de comunisme.
Sí, sí. De col·lectivitzacions totals, de no només de les eines de treball, sinó de tot, dels recursos naturals, dels boscos, de tot.
De fet, parlem de que hi havia una tendència dintre del moviment anarquista, no?, que d'evolucionar davant de tendències mutualistes cap a tendències més d'aquesta col·lectivització.
Clar, potser aquí, que ja s'estan anant a menys els proudhonians, s'esperaria una, diguéssim, que es mengés una mica la Internacional Marx, però en realitat, al tenir totes aquestes nocions col·lectivistes, potser podem dir que dels 2 primers congressos que havien set proudhonians, aquest 3er congrés a Brussel·les del 68, el que és, al cap i a la fi, és un congrés ja més netament anarquista, o bakuninista, si li vols ficar noms, que als anarquistes tampoc els agrada gaire, però vindria a ser aquest canvi de les mútues a les col·lectivitzacions.
I potser la qüestió final d'aquest 3er congrés seria la qüestió formalment de la guerra, perquè aquí ja es veia l'adveniment de la guerra franco-prussiana. De fet, això és el 68, i com ja vam dir al programa sobre la Comuna de París, la guerra franco-prussiana està al caure, i al final s'acaben prenent 2 mesures o 2 resolucions per actuar sobre la guerra, que són... una resolució d'alguna forma d'actuació directa, que seria no fer el servei militar, és de no anar a l'exèrcit, d'alguna forma una política de classe, d'independència de classe obrera.
És com els objectors de consciència, és una cosa també que històricament sempre es dona, no? La guerra no la vol ningú.
I una altra mesura potser indirecta i que té a veure amb el context de vagues del moment, que seria el no anar a la producció, no treballar.
Tu què creus amb això? Que realment funcionaria si els obrers es neguen a produir? Què passa amb els soldats? Què farien? Agafen els soldats i te'ls planten a les fàbriques, suposo, no? Com se va fer durant molt temps, que quan els obrers no treballaven, agafaven i ficaven els soldats a conduir els busos, a les fàbriques...
Bueno, és possible, però aquí també tenim l'experiència de la Comuna de París, que al final diu que els soldats també es poden posar al costat del poble, perquè al final forma part del proletariat de la gran massa de soldats que hi ha en un context de guerres imperialistes, en un context de lluites entre burgesies, i això també pot ser, pues, en dependència de la correlació de forces.
Clar, aquesta relació entre els soldats i la classe obrera, que molts cops són la mateixa cosa, almenys el que fa als homes amb certa edat, també fa que hi hagi certes contradiccions. Crec que aquí, de fet, no ho resolen de moment. Inclús Marx no acaba d'estar còmode amb aquesta espècie d'encombració de la vaga davant de la guerra.
Sí, sí, totalment, perquè de fet Marx creu que aquesta vaga té límits, perquè al final no té a veure amb un trasllat de les demandes laborals a unes demandes polítiques i a una expressió política del poder, sinó que se segueix des d'un lloc que no té potestat d'actuació demanant coses que no s'han acabat de traslladar a l'esfera política, sinó que depenen de l'esfera laboral o de l'esfera de la producció.
Bé, aquestes dues qüestions, la política i l'econòmica, i més amb les guerres i les vagues de pel mig, sempre són difícils d'encertar. I passarem ja al següent congrés, que ja té altres coses a tractar.
Más que abrir no se vive cuando sin hacer y belli ni giorno e di notte lo senza viar a sella i nostri vecchi andavano nelle città occupate sempre liberi e mai domati. Siamo perché pensiamo e ricordiamo e poi sogniamo e resistiamo, poi avanziamo e ritorniamo. Siamo guerriglia.
Arribem al quart congrés a Basilea, el 1869, i aquest congrés té la primera particularitat, que és que tot i que Bakunin, Fanelli, Eliseu Reclus, que són personatges importants del moviment col·lectivista, ja formaven part de la Internacional, en aquest congrés, possiblement per una lluita d'egos amb Marx i amb alguna altra personalitat del moment que formaven part de la Internacional, se'ls obliga a separar-se de les seves organitzacions, com per exemple de la Lliga de la Pau, els obliguen a dissoldre l'Associació Democràtica pel Socialisme per poder entrar de manera de secció regular a dintre de l'Associació Internacional dels Treballadors.
S'havia agafat molt fort totes aquestes tendències anarquistes i el fet de que es dissolgui permetrà ja de manera oficial que entrin bastants més seccions de països de manera oficial, per exemple Espanya, que entra per primer cop, Itàlia, Bèlgica, ja teníem Àustria també, després està clar, Alemanya, Suïssa, segueix a venir França, i per primer cop una mica d'ultramar amb els Estats Units, que tenen un pobre delegat que devia estar allà sol amb un barco tot marejat arribant, i ja representaven a moltíssima gent. Havien passat de centenars de persones 4 anys abans a més d'un milió de gent que estava representada per aquestes seccions.
I això, aquesta evolució tan veloç del moviment organitzat obrer a Europa, porta a parlar qüestions fonamentals del capital, com ja s'han estat parlant en els primers congressos, i en aquest, el punt principal de discussió que ja explicitarà totes les tensions entre les diferents tendències és el tema de l'herència i de la propietat privada com a punt fonamental del capital. I bé, no és que hi hagués un punt de discussió en l'essència, perquè tant bakuninistes o col·lectivistes, que eren els majoritaris, i marxistes, creien en que s'havia d'abolir aquesta propietat privada i s'havia d'eliminar, sinó en potser els tempos i en la configuració i l'herència ideològica que havien tingut de la seva pràctica revolucionària.
Hi havia diferents aproximacions, diferents estratègies. Està clar que de moment ja els proudhoniens han passat una mica la història dins de la Internacional, perquè ja ningú els hi compra el discurs de no, hem de tenir petita propietat privada i tal, però és veritat, almenys a la meva idea aquí estaria una mica apostar per les tendències més anarquistes i col·lectivistes, que encara que compartissin el treball de fons que s'havia de fer amb el marxisme, no compartien la manera de fer-lo, perquè Bakunin entenia, ell havia estat molt pròxim als camperols, havia estat una persona molt vinculada a les perifèries, des de la seva categoria també de fugitiu de la justícia, s'havia anat amagant, i entenia millor quines eren les característiques, diguéssim, que definien aquests camperols. I tenia clar, sobretot en el cas de França, que tu no pots anar i dir-li a algú que fa poques dècades que per fi és una mica propietari d'un pobre tros de terra, que ho abandoni d'un moment per l'altre. I si saps això, si tu saps que això no ho farà, no pots tirar per obligar-lo a que faci una altra cosa. I llavors en què entrem? Entrem en ja una associació internacional que hauria d'anar amb què? Amb policia a col·lectivitzar les coses. Bakunin pensa això. I per tant, el que diu és que a través de suprimir l'herència és com un pas previ, no? És com una estratègia. Primer suprimiré...
Molt refora, això de Bakunin.
A veure, marge reformista en tot l'altre. O sigui, li pots permetre... Jo crec que és intel·ligent el fet de dir no ens podem enfrontar directament amb aquesta pobra gent que realment havia aconseguit el que havia aconseguit a poc a poc, i el que hem de fer és suprimir l'herència de forma intel·ligent. Pense, d'acord, ja no heredaran res, i quedarà només el que tinguin quan ho estiguin utilitzant, les eines quan les utilitzin, la terra quan les utilitzin, i ja quan es suprimeixi l'Estat, qui serà el valedor d'aquesta propietat privada? És a dir, el que volia era que a través de la revolució s'evaporés la lògica que tenia la propietat privada, no anar directament a obligar a mils i mils, fins a arribar a milions de camperols de tota Europa, a que sortissin de les seves terres, d'alguna manera.
Bé, jo crec que aquí hi ha una discussió molt forta amb Marx, i aquí s'escenifiquen les tendències, però jo crec que de fondo potser és més el que dèiem de la lluita d'egos, perquè al final també la proposta marxista no era tampoc una proposta principalment repressiva d'anar a expoliar aquestes terres de la petita i mitjana burgesia, sinó era expropiar-les als grans tenedors i expropiar-les de fet als patrons. Però de fet la propietat col·lectiva que proposava Marx també tenia un punt dintre de l'ús d'aquelles terres i d'aquests recursos materials, i això tenia a veure amb no amb una herència i no amb una expropiació, sinó amb una capacitat de tu no ets propietari d'això, però tu ho pots utilitzar i pots viure d'això. És la propietat col·lectiva dels mitjans de producció i les terres enteses com aquests mitjans de producció.
És que em sembla... És que jo penso igual en aquest sentit. A més, que em semblen els grans oblidats de l'AIT, perquè és que els camperols no hi apareixen. Això ara quan saltem una mica ja cap a els congressos polèmics i el Cristo que es munta després, ja en parlarem, però igualment els camperols no apareixen, i a mi em comença a semblar sospitós que de sobte s'adhereixin aquí intel·lectuals i s'adhereixi tothom, menys la gent a la que li toca aquestes, perquè hem parlat de l'ecologia, hem parlat de certs temes, pues qui millor que la gent que treballava en aquells boscos o passejava per aquells boscos a acollir bolets i després estar a les conques mineres i no sé què. O sigui, crec que s'estan oblidant d'una gran part de la gent que no forma part d'aquesta lògica urbana dels congressos, de desplaçar-se, tot això.
Bé, és una de les contradiccions dintre del posar el proletariat al centre, que és com identifiques aquests marges i com identifiques una política proletària, una política del desposseït, quan justament tota aquesta classe, que és petit camperol, que realment és molt pobra, però que té una part principal que el diferencia, que és aquesta propietat del mitjà de producció en aquest moment.
Sí, quan vols fer la quadratura del cercle sempre te deixes algun subjecte històric pobre que es queda allí sense representació.
Combattant pour elle, la classe ouvrière apportera un ordre nouveau sur la terre. Au coup d'un coup de restos unis prolétaires, cette union qui nous rend fort. Solidarité des frères, solidarité des frères, solidarité des frères.
Este Estem al 1871, s'ha acabat la Comuna de París en derrota, com ja s'ha explicat. S'ha perdut la Guerra Franco-Prusiana, el proletariat i les experiències del proletariat s'han vist controvertides i han vist com hi ha hagut un trencament molt clar de tendències en les lectures del per què s'ha perdut la Comuna de París i què han fet malament els obrers a la Comuna de París. A part, ja comença una etapa i ja fa temps de gran repressió. I finalment, de la Comuna de París, potser pel que ens toca ara a la Internacional, el que hauríem d'acabar concluint és que hi ha una destrucció del projecte proudhonià aquí. Bàsicament, el proudhonisme s'escindeix i fracassen la majoria dels seus postulats.
Clar, perquè de fet ha estat tan brutal com que hi hagi certa part, que ja era la moderada, com era Tolain, que estigui amb el govern de Thiers a l'Assemblea Nacional a Versalles, i hi ha gent que ha mort fusilat per aquesta assemblea, com és Barlenc. Llavors ja se cindeix a lo bèstia, se cindeix a través de matar-se entre aquestes diferents faccions, i això, clar, arriba a donar el tret de sortida ja a un altre tipus d'ideologia llibertària.
El que succeeix aquí, a través de la Internacional, és que pel fet de la derrota de la Comuna de París i els fets de París, no es pot convocar la conferència internacional a París com estava previst, i es genera una conferència alternativa que proposa Marx i que serà el vehicle per gestionar de manera centralista totes les seccions en dispersió i tota l'estructura que des del principi havia sigut més o menys en funció de l'aportació dels delegats o de la influència de cada moviment obrer en l'organització. I ara aquí Marx pren un paper centralista i preponderant i posa de manifest les grans contradiccions amb altres tendències internes com els bakuninistes, que ja venen arrossegant-se dels últims congressos.
És que, a veure, a mi em sembla molt, molt covard fer això. Venim de la Comuna de París, està tota Europa, sobretot la part francesa, en repressió màxima. Estem parlant de que han fusilat a mils i mils de persones, altres estan a l'exili forçat a altres llocs del món, i en lloc de fer el Congrés de París, que clar, no es podia fer, però tu dius, bueno, pues al setembre organitzem una conferència, que no és un congrés, que ja sona malament, i l'organitzem a Londres, on està Marx, perquè he de dir que això no ho havíem dit, que Marx abans d'aquest no va a cap lloc, o sigui, considera que la seva feina intel·lectual és tal que no ha d'anar ni als diferents congressos.
Ell envia el seu séquito.
Sí, sí, envia gent com que eren els discípulos de Marx. És molt fort això també,
però
no, també no presentar-se.
També t'he de dir que quan el sectarisme és de Bakunin, no, allò és intel·ligència estratègica. Ara, quan el sectarisme és de Marx, aquí el vilipendiem.
Ara, però
una mica de serietat,
Marx,
per favor.
O sigui, una cosa és tendir o anar-hi i debatre, l'altre és Marx, que és que no es va molestar, o sigui, ni anar-hi.
Estava molt enfeinat.
Estava molt enfeinat allí, fent lo seu que fes Marx d'intel·lectual, i jo que no penso que estava treballant tampoc.
Bakunin, jo sóc el Marx desmuntant aquí una secta.
Una secta no, capullo.
Tu m'has dit capullo? Els alemans tenim un munt d'insults que podem dir. Frankfurt, Siemens, Tercer Reich, Tirnovitzke, Tissengarop,
Espanya,
la Fasi,
Siberenkov, Bismarck.
Un dels protagonistes de la conferència que es fa a Londres al 1871 és Anselmo Lorenzo, que de fet venia a celebrar que ja tenia secció oficial a Espanya, feia poc, i venia a explicar l'experiència que havia tingut el proletariat espanyol, que s'havia organitzat ràpid i s'havia organitzat molt bé, i venia a explicar com una memòria, de com si fes un balanç d'aquest any, de primer any de l'Associació Internacional de Treballadors a Espanya. Llavors, Ell arribava pensant que es trobaria, ell ho diu al seu llibre Proletariado Militante, la flor innata dels obrers i de la intel·lectualitat i no sé què, i resulta que el que es troba és un munt de gent tirant-se els plats pel cap, que si tu ets un anarquista vacuninista i no val res, que si l'altre tal és un autoritari, i ell diu, ostres, però a veure, aquí no érem uns obrers que veníem a parlar de com ens organitzàvem les nostres seccions, però està una mica lluny d'això. Llavors ens aturarem un moment per parlar d'aquesta evolució que va tenir a Espanya i què passava a Espanya en aquests moments, perquè crec que aquest perill de tempos entre diferents estats i diferents nacions sempre és una qüestió a tenir en compte quan es fan intents internacionalistes, tant avui en dia com en aquell moment, que es va notar, i molt que es va notar.
De fet, el cas espanyol és molt interessant, primer perquè constitueix el principal error de l'anàlisi marxista, que és donar preponderància a l'Europa central, a l'obrerisme d'Alemanya, de França i d'Anglaterra, i no tenir en compte països amb un desenvolupament capitalista desigual, com en el cas d'Espanya o d'Itàlia, que tenien components rurals molt importants, que tenien tradicions nacionals, o potser no nacionals, però sí tradicions culturals molt arrelades, i que ja tenien tradició històrica, com per exemple l'Imperi Espanyol. I és molt important aquí senyalar que Marx no va analitzar molt bé aquesta situació, primer perquè no hi va assistir, segon perquè els seus enviats no van tindre importància, que van tindre altres tendències, com per exemple l'anarquisme, que ara el Joel us comentarà un moment qui va ser el delegat més important i com va funcionar. Però bueno, la qüestió és que la Farc va estar per Madrid, va estar principalment per Astúries, va tindre molt poca influència al tema català, i aquí el que seria ressenyable dels anàlisis de Marx són uns textos que es diuen La Espanya Revolucionària, que són una compilació d'anàlisis més periodístics que fa per uns diaris americans i que relaten una mica l'actualitat del parlamentarisme i de la situació de les faccions en l'estat espanyol.
Si Pol Lafarga havia estat el que havia anat a donar la bona nova d'alguna manera del socialisme, i era, de fet, era el gendre de Marx, no? Marx, a més, li deia...
Cubano.
Li deia el negro, perquè venia de Cuba, i va escriure un llibre molt interessant que era El dret a la peresa, el dret a no fer massa cosa, que jo em sembla el comunisme aquí més simpàtic de tots.
El dret a no fotre ni brot.
I després, per l'altra banda, diguéssim, estava Fanelli, que era el que havia vingut a través d'aquesta aliança, els petits grups que tenia Bakunin, doncs un que era molt important, era italià, havia estat inclús diputat, era un tio amb una tradició molt coneguda i amb moltes amistats per tot el món. Arriba a Catalunya, de fet, arriba a Barcelona i comença a explicar una mica als obrers com anaven fent les coses a partir del bakuninisme i tal. Tot i així, per mi no és la gran influència d'aquesta persona com si vingués aquí a profetitzar, sinó que es va trobar una classe obrera que ja tenia una tradició de fer les coses autònomament i que no era ni molt menys pitjor o més neandertal que la de Suïssa, la de França o la d'Inglaterra, que això és el gran error que està comentant l'Isarn. La gent té la seva organització i la gent té el seu recolzament mutu més enllà de si hi ha un teòric a darrere fotent-te la xapa.
Clar, no és tant la seva influència, però sí pot ser l'anàlisi de la classe rural i del campesinat que fa, que pot ser més encertada o més propera a aquest tipus d'organització social.
I tenim aquí la veu en directe dels dos participants, per a que caigui una mica el mite també aquest de les grans figures que van aquí a alfabetitzar el proletariat.
Papi, yo vengo aquí a Madrid a hablar un poquito de la noticia fresquita de la Primera Internacional.
Ma qué cosa, qué es que tú me dices. Questo di pesta, di questa testa. Io sono qui in Barcellona, prossimo desde la Sardegna, desde Napoli. Io sono qui per parlare a tutto l'ubrero del mondo della Primera Internazionale. Ascoltami la Farge, che tutto il mondo mi dice che tu ti sei scritto tutto un libro sobre la pereza, no?
Oh, Fanelli, mia moglie, tu sabes que yo soy el hielo negro de mar. Claro que me he escrito un libro sobre el derecho a no trabajar.
No trabajar, la pereza. Si es que tú vas a trabajar, sí que vas a trabajar, sí. Liando porras.
Fuego en el fuego. Esta pasión, la tuya y la mía. Es casi un juego ya. Mezcla de música y fantasía.
Ens trobem al cinquè congrés a la Haia el 1872, tenint en compte que l'anterior va ser una conferència, gairebé a traïció, i ara és un congrés oficial.
L'ambient estava molt carregat i ja imagineu-vos com venia aquesta diferència entre els marxistes que havien fet aquest congrés de traïció, aquesta conferència de traïció, i els altres, els anarquistes, i... Clar, a més, tornen a fer una mica la mateixa jugada perquè trien fer-ho a la Haia, on, per exemple, no podia entrar Bakunin perquè tenia una ordre d'arrest. O sigui, molt del proletariat militant tenia prohibida la mobilització i l'entrada. És a dir, que hi haurà pocs delegats en comparació a la tercera, per exemple, al tercer congrés que havien fet 3 anys abans, hi ha 69 delegats, això sí, representen a 11 països, però ja es comença a veure lo malament que anirà, perquè, per exemple, els italians, per molt que estiguin al Consell General, no enviaran a ningú en senyal de protesta. És a dir, ja el congrés arriba amb protestes i amb la sensació de que serà un congrés duríssim.
La voluntat principal del Congrés és tractar el poder que tindrà o que ha de tenir el Comitè Central, és a dir, hi ha la voluntat per part de les tesis més autoritàries de generar un Comitè Central fort que tingui característiques d'estat major i que a partir d'aquí pugui controlar i decidir de forma unitària com a direcció política sobre les seccions. Però és evident que aquí hi haurà molt debat i moltes contradiccions, perquè les seccions més perifèriques com Espanya o Itàlia són seccions majoritàriament anarquistes, i en aquest sentit serà molt complicada aquesta votació, que tot i així tenia majoria assegurada, però que portarà a quasi bé a un dels factors principals pels quals se desintegrarà la Internacional.
És que això que va unit, com és una mica l'aperitiu, no, aquest punt per a realment tractar el que li interessava a Marx, que era s'ha de constituir la Internacional com un partit polític, i aquí és on hi ha, la gent es començarà a cridar i es començarà a trencar i ensorrar la Internacional a marxes forçades. Perquè, evidentment, des de que es va fer la primera reunió abans del primer congrés i el 1864, l'esperit era que no, i estava escrit. La qüestió és que es van agafar un petit article que hi havia en un congrés dient que lo polític i lo econòmic anaven de la mà, i es va decidir que sí, que s'havia de constituir en partit polític perquè era la manera de que els obrers triomfessin i fessin la revolució i tot aquest rotllo marxista. Clar, hi ha molta gent que va voler marxar, i fer aquest partit polític significava fer fora als belgues, als espanyols, als suïssos, tota la secció Bakunin, o sigui, es quedava sol Marx. I això va ser el que va preferir realment, perquè Bakunin, amb Guillaume, que era un altre dels bakuninistes més coneguts i que és el millor historiador que de la Internacional, perquè és el que més va escriure i el més conegut, que estigués allà i tingués protagonisme, de fet, estan expulsats. I ja... en aquesta expulsió de Bakunin s'entén que per molt que quedi un altre congrés pendent a Filadèlfia, la Internacional ja s'acabarà.
Si buscas tu rumbo al mar siempre espera el abuelo responde burlando la ruina cruzas el charco y puente se rompe no queda tan lejos la casa del barco los sueños del hombre. Cielo es más alto, hay más estrellas, la cruz del sur, ahora es el norte.
L'últim congrés de la Internacional de Treballadors serà el 1876 a Filadèlfia, als Estats Units. Serà el sisè congrés i el podríem batejar pràcticament com el Congrés Fantasma.
No hi va anar ni Cristo, realment, no hi va anar ningú, i a més ja Marx ja ho sabia, ja s'havia donat una mica per mort, I aquí s'acabarà l'aventura, ja ho deixaran per, ells diuen, per altres temps, i fan tota una retòrica i un discurs, però en realitat ja saben que la primera internacional i aquest primer intent dels obrers de tot el món s'acaba. I si havia començat als anys 60 i els 64 arran de les exposicions universals, de fet acabarà igual, perquè a Filadèlfia, al 1876, aquest últim congrés també coincidirà amb una exposició universal.
Moltes gràcies.
Yeah.